Som al Parlament de Catalunya, la seu de la sobirania d'aquest país, amb el seu president, Roger Torrent. Molt bon dia.
Tal, bon dia.
No estic sola per fer aquesta entrevista, president.
Ja ho veig.
No estic sola. Ha sigut idea vostra,
No, i us ho haig d'agrair. Haig d'agrair al Matí de Catalunya Ràdio que heu vingut a donar suport a l'Espuny, que és una iniciativa molt interessant. Molt.
La veritat és que ens feia molta il·lusió participar-hi un dia. Hi ha una setmana que aquest Parlament l'ocupen els estudiants i volíem venir i veure-ho i viure-ho. Ho farem també a partir de les 10, però vaig dir, home, si puc entrevistar el president Torrent no sola, que això de fer-ho sola a vegades és molt dur, doncs fantàstic. I m'acompanya el Nil Marbà, que és estudiant de primer de periodisme de l'Autònoma. Hola, Nil, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
La Martí Abad, que és estudiant de segon de l'Autònoma, també. Martí, bon dia. L'Aina Santlleí, també de segon. Sou companys de classe o què passa?
Sí.
I la Laura Casamitjana, també de segon. Tots tres companys de classe. Això va per inscripció, no? Us havíeu d'inscriure, no?
Anem a diferents horaris, però anem junts alhora.
Molt bé. Doncs ja ho veus, som 5.
Estic en franca
minoria. El president està en franca minoria, exacte. La primera pregunta, qui la vol fer? A veure, Martí, tu mateix. Què li preguntaries al president?
A veure, la meva pregunta és ja directa. Té algun sentit que Llarena hagi decidit suspendre uns diputats quan encara no s'ha fet un judici?
No, tot plegat és un absolut despropòsit. Ja ho hem anat denunciant, no? Aquesta causa judicial és una causa política amb un dret penal, podríem dir-ho així, creatiu, no? Que té unes conseqüències que són molt importants, perquè no és només unes conseqüències en particular a uns diputats en concret, sinó que a través seu afecten el conjunt de la sobirania del país. Per tant, és un absolut despropòsit, però vaja, ja ho hem anat denunciant cada vegada que ha arribat alguna interlocutòria i que s'ha anat materialitzant aquesta farsa, podríem dir-ho així, judicial.
Però, president, si l'estan sentint des de Lledoners, els hi pot garantir als presos polítics que no perdran les seves actes?
Sí, això és el que hem procurat i és el que procurarem, que ningú hagi de renunciar a la seva acta, només faltaria, i que no es modifiquin les majories parlamentàries i que els acords que prenem al ple siguin efectius. Aquestes tres premisses, o aquests tres condicionants, són sobre els quals s'ha de construir aquest acord que intentarem tenir avui a la mesa, que ens permeti això, garantir les actes, garantir les votacions i garantir que els acords són ferms.
Amb el suport dels lletrats del Parlament.
Amb el suport dels lletrats del Parlament, que hi van fer el seu informe, que jo crec que és molt clar.
Laura Casamitjana, què preguntaràs?
Bueno, doncs, a mi m'agradaria saber, ja que ahir, quan va rebre els membres de la mesa del Parlament fictici, diguem, del Parlament universitari, els va felicitar, ja que havien obtingut paritat, hi havien tantes dones com homes, però va remarcar que a la mesa real això no passa. Quines mesures o quina mena d'estímuls es podrien portar a la política perquè això, de veritat, es portés a terme?
Bé, sabeu que la qüestió de la paritat no és només una qüestió de voluntat, sinó que és una qüestió de lleis, és una qüestió de forçar la realitat, la situació, perquè es compleixi, perquè les dinàmiques per si soles a vegades fan que passi el que ens ha passat a la mesa del Parlament de Catalunya, que no és paritària, i això no pot ser, és evident. Per tant, nosaltres hem de generar reglaments i hem de generar lleis que obliguin a aquestes situacions. Com? Doncs precisament el Parlament de Catalunya té un reglament, que és el que regula no només la mesa, sinó tots els òrgans col·legiats d'aquesta casa, i per tant s'hi ha de poder incidir en aquest reglament. En qualsevol cas, nosaltres a partir del setembre posarem en marxa el Pla d'Igualtat del Parlament. Moltes empreses, moltes institucions tenen plans d'igualtat, el Parlament encara no tenia pla d'igualtat, i ara impulsarem aquest pla d'igualtat que ens permeti solucionar qüestions com les de la mesa, per la qual, evidentment, us felicito a vosaltres, però aprofito de nou per denunciar el fet de que nosaltres no vam ser capaços de fer el que la societat espera de nosaltres, que és que donem exemple en aquest sentit, també.
Ah, en qualsevol cas, nosaltres aquesta taula d'avui és paritària, noies? Estem 3 i 3. Nil?
Sí, jo li volia preguntar, senyor Torrent, actualment hi ha polítics de l'anterior legislatura i de l'actual que són a la presó o a l'exili. No sé si això, per exemple, la seva predecessora Carme Forcadell és a la presó. No sé si això canvia la seva manera de veure la política.
De veure la política en general, sí, perquè no haguéssim esperat mai que en un estat democràtic, en un estat de dret, es produïssin fets com els que s'estan produint ara, que hi haguessin presos polítics i que hi haguessin exiliats polítics. Si ens haguessin preguntat fa un any si estaríem en aquesta situació, òbviament, no jo, sinó pràcticament tothom, haguéssim dit que no ens ho creiem, que no ens creiem que arribéssim a aquesta situació. Per tant, és un fet que no haguéssim esperat viure mai. Vol dir això que condiciona qualsevol decisió o pas que faci el Parlament de Catalunya o que fem nosaltres particularment? No.
President, l'altre dia en Quim Torra li va dir a Pedro Sánchez: tinc 55 anys, els meus fills són grans, no tinc res a perdre. Vostè també ho diria, això?
No en té 55. Bé, jo no tinc la mateixa edat, les meves filles no són tan grans. Jo crec que ens hem de mantenir amb unes certes conviccions i una certa fermesa amb determinades coses, i hem de fer els passos que toquin quan creiem que allò efectivament cal defensar-ho. I és més, quan les decisions que prenem ens porten a escenaris objectivament millors que l'anterior. És a dir, que els passos que fem serveixin per avançar. Si no serveixen per avançar, no val la pena fer passos. I en tot cas, a mi el que jo sí que vull posar en valor el fet de que hi hagin presos polítics i exiliats que ho són, perquè ens han permès a tots nosaltres votar, perquè ens han permès a nosaltres decidir lliurement el nostre futur. A vegades tendim a normalitzar la situació, tristament a normalitzar la situació, i no ho hauríem de fer mai. Hi ha presos polítics i exiliats que hi són perquè ens han donat la veu als ciutadans de Catalunya, i això hauríem de denunciar-ho cada vegada que puguem.
Però vostè s'hi veu, a la presó?
Bé, evidentment jo no m'hi veig. El que sí que em veig és defensant tots i cadascun dels passos i de les decisions que faci.
Laura? No, l'Aina.
Doncs, senyor Torrent, ara que la Mònica ha parlat de Pedro Sánchez, del nou president, a mi m'agradaria preguntar-li si creu que aquests primers moviments, aquest apropament de les preses i els presos, serien una bona carta de presentació de quina serà la nova relació a partir d'ara del govern amb el procés.
Bé, aquí hem de precisar una cosa que ja hem anat dient, que l'acostament dels presos no és un gest polític, és un dret que tenen els presos, per tant no forma part d'una bona voluntat per encarar una negociació o un diàleg, forma part del compliment d'una llei. Dit això, bé, és veritat que el llenguatge, el discurs, les paraules del govern Sánchez són diferents de la del govern Rajoy, però de res serveixen les paraules si això no es concreta. Per tant, veurem a les properes setmanes i als propers mesos si això es concreta. Es concreta en què? Com a mínim en un diàleg polític franc, obert, diàfan, amb esperit democràtic, que vol dir amb esperit de trobar una solució política al conflicte polític. Això és el que esperem del govern Sánchez, un diàleg que no estigui limitat per res i que es pugui parlar de tot, i especialment que es pugui parlar de dret d'autodeterminació.
President, si extraditen finalment a Carles Puigdemont només per malversació, es pot trobar amb un debat d'investidura per intentar investir a Carles Puigdemont. Aquest era l'objectiu també d'Esquerra Republicana. Pensa en aquest moment, en aquests moments?
Bé, en tot cas, el primer que cal dir és que si extraditen el president Puigdemont per malversació, que tampoc n'hi ha, però en tot cas, si se l'extradita per aquestes acusacions, voldrà dir que cau tot el castell de cartes del relat que s'ha muntat judicialment atribuint delictes de violència quan no n'hi ha hagut en absolut. Per tant, caurà la mentida. I en tot cas, evidentment, el futur d'aquesta legislatura, els propers mesos, amb tot el que està relacionat no només amb la situació del president Puigdemont, sinó amb tot allò que passi a partir del curs vinent, forma part de l'agenda política dels grups parlamentaris, que són qui, per exemple, han de proposar o proposen una reforma del reglament. Per tant, veurem, i en tot cas això és una qüestió que han de resoldre i que han de plantejar els grups parlamentaris. A mi el que em pertoca és assegurar que tots els diputats tinguin els mateixos drets. I el que em pertoca a mi com a president. Dit això, avui hi ha el president Torra, hi ha un govern, i jo espero doncs que pugui treballar al màxim aquest govern, perquè de fet d'això és el que es tracta, d'això és el que fem al Parlament.
Després li faré posar un moment el barret d'Esquerra Republicana. Martí.
Una altra pregunta.
Sí.
Ha parlat abans d'un possible període de diàleg amb Sánchez, o que li agradaria. Considera que el retirar les acusacions de rebel·lió seria la millor manera de començar aquest període de diàleg? O li dic d'una altra manera, ho veu possible?
Jo crec que, més que possible, ho veig imperatiu. És imperatiu que el govern espanyol, a través de la Fiscalia General de l'Estat, retiri unes acusacions que són falses, que són mentida, que estan construïdes al voltant d'un relat absolutament fictici. no perquè això hagi de constituir un dels elements de negociació, un dels elements del diàleg que estan sobre la taula. És a dir, els presos i els exiliats no són moneda de canvi de res, però sí que demostraria efectivament aquesta voluntat d'establir un diàleg polític franc. Si genera gestos d'aquest tipus, decisions d'aquest tipus, demostraria que efectivament es vol trobar una solució política i no una qüestió judicial i no resoldre aquest conflicte a través dels tribunals i de les presons.
Laura.
Bé, doncs, parlant de la setmana universitària, del Parlament Universitari en si, bé, cal esmentar que aquí som quatre de l'Autònoma, però hi ha moltes universitats implicades en això.
Sí, això de que tots sigueu de l'Autònoma, què vol dir, saps?
Potser és perquè jo també sóc exalumne de l'Autònoma.
Sí. Si ha anat més ràpid que els de la Pompeu, no sé pas. Va, tireu, tireu.
Doncs tots quatre som de l'Autònoma, i encara així, la gent d'altres universitats, la gran majoria som de facultats de dret, de comunicació, de polítiques. És això un reflex de que desinteressa, o sigui, no hi ha interès per la política en la joventut més enllà dels que ens volem dedicar-hi d'una manera o d'una altra?
Jo crec que l'interès de la política per part dels joves és evident, i la prova més fefaent i més clara d'aquest interès és l'1 d'octubre. Mireu la foto de l'1 d'octubre i veureu la implicació del jovent d'aquest país en política. Per tant, jo en aquest sentit és veritat que és una cantarella recurrent el fet de que els joves no s'interessen per la política. No és cert. Els joves s'interessen per la política igual que la resta de la població. I quan hi ha estímuls molt poderosos, d'empoderament ciutadà molt poderosos, com l'1 d'octubre, el jovent reacciona sempre. Per tant, jo voldria pensar que al contrari, que l'Sputnik és el reflex de que efectivament la societat catalana més jove, diguéssim, els joves i les joves catalans, doncs estan no només interessats en la política, sinó compromesos en la política. Què vol dir? No només fer política, sinó vol dir ser ciutadans crítics, ciutadans actius, i això és el que aspirem també a construir tots plegats, una ciutadania activament, políticament activa.
Una diputada d'Esquerra Republicana actual, la Gemma Espigarès, va participar en aquestes jornades fa 4 anys i avui és diputada aquí, i avui ens ajudarà a tancar el programa. Vull dir que això té un traspàs de la vida universitària, conèixer les institucions per dins i saber-les. Esteu sentint el matí de Catalunya Ràdio, són les 9. Estem entrevistant el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent. Avui té un dia molt, molt complicat, però ens ha permès fer aquest exercici. L'estem entrevistant juntament amb en Nil Marval, Martí Abad, l'Aina Sanllehy i la Laura Casamitjana. President, avui la mesa del Parlament es reuneix ara. A quina hora? A les 10?
A les 10.
A les 10? Mm-hmm. I, per tant, aquí s'analitzarà l'informe dels lletrats, i això a la tarda entrarà al ple, o com anirà?
No, s'ha de prendre una decisió a la pròpia mesa, que és la que ens ha de permetre doncs, encarar no només el ple d'avui, sinó tots els que vindran. Per tant, una decisió en base a l'informe dels lletrats, però és una decisió finalment política que prenem en el marc de la mesa, que hi ha les majories que hi ha, i per tant doncs, haurem de treballar aquest acord perquè pugui ser efectiu a partir d'avui.
Vostè ha dit manta vegades que voldria que aquesta decisió es prengui amb la majoria política més gran possible. Això vol dir que hi hagués no únicament la CUP i Esquerra, lògicament, i Junts per Catalunya, sinó que també hi fossin els Comuns i el PSC. N'està parlant amb ells? Perquè no sembla pas que el PSC estigui disposat a votar res que no sigui el que ha demanat Llarena, que és suspendre'ls.
N'estem parlant, i tant de bo, efectivament, aquesta majoria sigui el més ampli possible, perquè al final és una majoria per defensar els drets polítics de diputats i diputades. No és una concreció ideològica de res, és simplement la defensa dels drets dels diputats, i és en aquest sentit que a mi m'agradaria que, efectivament, hi haguessin tots els grups parlamentaris en la mateixa línia. I no poden ser tots, perquè uns ja, diguéssim, ja hem vist quina actitud i quina resposta tenen, no només aquesta proposta, sinó totes les que hem anat fent en relació a això, com a mínim que sigui una majoria més àmplia de la que dona suport al govern. Perquè, insisteixo, no és una concreció ideològica concreta d'un programa de govern. Aquí estem defensant els drets fonamentals.
President, el preocupa que aquests joves que ara li continuaran fent preguntes, el que hagin viscut en els darrers temps, sigui plantades al ple, gent que mou llaços, gent que es treu bandera, gent que es crida, gent que no es respecta la paraula. Sí. Podríem dir que una certa violència verbal en un Parlament?
Sí, em preocupa, i en tot cas, en el seu cas, són majors d'edat i, per tant, tenen una certa maduresa, diguéssim. Però les generacions que venen darrere, més petits, han vist els talls de televisió del ple amb unes imatges que no són gens gratificants i que no apropen segur a la ciutadania aquesta institució. Quan fem quan reclamem dignitat a la institució, respecte pel que suposa aquesta cambra, pel conjunt de la sobirania del país, però també des d'un punt de vista de seu de la paraula, de temple de la paraula, ho diem justament per això, perquè estem projectant una imatge a la societat que després pot arribar a donar cobertura a determinades actituds al carrer. Jo crec que hem de ser molt estrictes en aquest sentit.
Miri, ahir, sense anar més lluny, a Jordi Borràs, col·laborador i fotoperiodista excel·lent, el van estomacar i li van trencar el nas.
Sí, sí, aquí a
una persona que portava una navalla.
Sí, sí, és greu, és molt greu. Aprofito per enviar una abraçada molt calorosa en en Jordi. En tot cas, efectivament, el ple hauria de ser el garant d'unes determinades formes i, per tant, del diàleg, de la paraula, de la negociació política, de les majories, dels consensos, però, en tot cas, del respecte, perquè, al final, nosaltres projectem allò que una ciutat és, però, sobretot, allò que una ciutat vol ser. I, per tant, hem de ser molt i molt i molt curosos amb això.
Nil.
Sí, senyor Torrent, a vostè se l'ha acusat en diverses ocasions de treballar només pels independentistes, per assistir a manifestacions independentistes. No sé quina és la seva resposta a aquest tipus d'acusacions.
Bé, la meva resposta és que jo tinc unes conviccions polítiques a les quals no penso renunciar, no les deixo en un calaix. De fet, la ciutadania, especialment aquells qui van votar la meva candidatura, qui van votar la candidatura on jo hi era, esperen que nosaltres representem aquests ideals i aquest projecte polític. A vegades es confon la neutralitat amb absència d'ideologia. Jo tinc una determinada ideologia que penso defensar, com fan tots els 135 diputats i diputades de la cambra. De fet, jo voto. A cada votació jo voto. Per tant, em posiciono políticament. Si, a més de votar, doncs crec que haig d'assistir a una manifestació, a una concentració, compte, per defensar drets i llibertats fonamentals que afecten el conjunt dels diputats i de la ciutadania del país, doncs ho faré. No renunciaré, òbviament, a aquestes conviccions que, d'altra banda, són conviccions profundament democràtiques, pacífiques i cíviques.
Ai, no.
Senyor Torrent, si no m'equivoco, el govern espanyol ha tombat fins a 46 lleis aprovades pel Parlament, d'entre les quals podríem destacar, per exemple, la llei de pobresa energètica o la llei d'igualtat de gènere. Tenen alguna intenció de revertir-les?
Bé, això correspon al programa de govern del govern, que ja dic que sí, que ja dic que vol posar sobre la taula de nou aquestes lleis que ens han tombat el Tribunal Constitucional. No perquè els hagin tombat, sinó perquè eren lleis que eren instruments, que eren eines per ajudar els ciutadans d'aquest país, particularment els més vulnerables. Tu has dit, has parlat de pobresa energètica, però podríem parlar també de desnonaments, podríem parlar de la igualtat, efectivament, o d'impostos sobre aquells qui més s'enriqueixen o qui més contaminen, justament per revertir-los al conjunt de la societat. En definitiva, són lleis socials, fonamentalment. Per tant, són lleis que ajuden a la ciutadania i que continuem necessitant-les, que són urgents, que són instruments que hauria de tenir el govern a les seves mans per poder ajudar els catalans i les catalanes. I en aquest sentit, tothom que tingui sensibilitat social hauria de voler que aquestes lleis fossin vigents.
President Torrent, veig que ells no li pregunten, després com que amb ells em quedaré ara quan vostè marxi, ja ho continuarem discutint, perquè ells avui s'incorporaran a la tertúlia.
Ah, carai, molt bé.
Vull dir, de fet faran ells de tertúlia, imagina't, vull dir que ja tindrem temps de parlar-ne. Però ahir a l'Ateneu Barcelonès al vespre es va presentar la Crida Nacional per la República, impulsada per Carles Puigdemont, per en Quim Torra, per en Jordi Sánchez, en Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull i Lluís Puig hi han donat suport a través d'una carta que s'ha publicat al Punt Avui. Quina és la posició d'Esquerra Republicana? Sembla que és ni parlar-ne d'aquesta qüestió, no? Ni parlar-ne d'un gran moviment transversal que sigui una maquinària política fins que no s'hagi implementat la República.
La posició d'Esquerra jo crec que és molt clara. És una posició que el que diu, el que diem, és que és molt necessari, i fins i tot jo diria que és urgent, que cada espai polític dintre l'àmbit independentista, dintre l'àmbit republicà, faci un procés de reflexió interna. Esquerra ho va fer fa unes setmanes, crec que és aquest cap de setmana que hi ha el congrés del PDeCAT, ahir es va produir aquest acte. En definitiva, és important que cadascú d'alguna manera reflexioni sobre on som, però sobretot cap on volem anar. I que cada partit, quan cada partit ho hagi fet, s'intenti posar en comú i es busqui una unitat d'acció, i que es busqui un... ara està molt de moda parlar de relat, doncs un relat...
Una estratègia comuna, no?
Una estratègia comuna a futur, d'aquest espai, quin és el horitzó polític, quin és el camí polític que es vol afrontar i quina agenda política se'n deriva d'això. Bé, doncs que es posi sobre la taula, que es coordini, que s'expliqui a la ciutadania, però que cada espai faci el seu procés de reflexió.
Per tant, que Esquerra es mantingui Esquerra.
I que faci una altra cosa cada espai, que és intentar maximitzar el nombre de vots en el seu espectre ideològic. I per tant, que intentem sumar cadascú des de la seva pluralitat, des de la seva riquesa ideològica. De fet, a vegades confonem unitat amb uniformitat, i no és el mateix. I no és el mateix. Per tant, el que hem de buscar, efectivament, és que cada espai polític sigui capaç d'anar als marges de les seves fronteres electorals, anar als extrems de del seu espai electoral per maximitzar el nombre de vots. Això crec que és el que diu Esquerra Republicana, és d'alguna manera el que es va manifestar en la Conferència Nacional, és una aposta, és una proposta d'Esquerra Republicana, una proposta estratègica que s'haurà de coordinar, evidentment, amb la resta de partits republicans per buscar aquesta unitat d'acció que ens permeti ser més, que ens permeti ser més esforç i que ens permeti avançar.
Però això no és incompatible amb que de cara a les eleccions municipals d'aquest proper any hi hagi llistes unitàries en poblacions de més de 25.000 habitants, com demana l'ANC?
Jo crec que el que és important de cara a les municipals és que fem un procés de reflexió i d'anàlisi de quines són les fórmules que ens permeten maximitzar els vots, que ens permeten tenir més vots i, per tant, que ens permeten tenir més regidors i més alcaldies. Aquest és el procés de reflexió important i interessant, perquè al final del que es tracta és de ser més, que vol dir més vots, més electors, més gent a favor d'una proposta política. Per tant, jo crec que el que hem de fer en els propers mesos és veure quina és l'opció que ens permet assegurar millors resultats amb un procés que han de fer els partits, efectivament, també amb la voluntat de trobar un horitzó polític comú que ens permeti explicar a la ciutadania allò que encara ara no estem acabant d'explicar prou bé, que és quina és l'agenda política pels propers mesos i pels propers anys.
President Torrent, m'he compromès amb la seva gent, amb en Joan Serra Neguets, que està aquí al davant. Avui farem un exercici que no s'ha fet habitualment, que és posar en valor la feina de tots aquells professionals que aguanten aquest edifici, no d'ara, no d'aquesta legislatura, des de fa anys i anys, entre els quals una telefonista fa 38 anys que té aquesta qüestió, els transcriptors, els imprescindibles.
Exacte, nosaltres anem passant, però
ells
els imprescindibles
són
que aguanten la institució, efectivament.
I n'aguanten el prestigi. Per tant, com que m'he compromès amb en Joan que a les 9 i 10 minuts el deixava anar per preparar aquesta reunió de la mesa del Parlament, president, el saluden els estudiants, el saludeu el president?
Bon dia.
Moltes gràcies, senyor.
I moltes gràcies, a vosaltres.
I ells es queden amb mi fent tertúlia. Ara veurem com l'han vist. President Torrent, que tingui una bona sessió, un bon dia, perquè això seu va dia a dia. No se li pot desitjar una bona temporada,
sí,
diguéssim.
Sí, això és una... Exacte. És difícil de preveure a la següent hora.
Exactament. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. El matí de Catalunya Ràdio.